Ara és professor Manel Capdevila, enginyer de sistemes. Ens farà doncs una seva exposició sobre les relacions de Catalunya com a amic amb els viatges del veig cap a l'Orient que hem parlat abans, les relacions entre Colom i el seu desig d'arribar al Gran Can, com a continuació de les expedicions cap a l'Orient de molt antigues que no es coneixen. Doncs, va.
Bé, bon dia, o bon migdia. Després de les dues ponències, la d'Àngel Sapeu, que m'ha deixat garrativat, i la d'en Carles, tinc la sensació que no he fet els deures, perquè no són quatre frescos, els puc recitar de memòria. Però bé, no, volia començar dient doncs, que l'any passat els que vau venir en el simposi vaig fer la meva tesi sobre l'origen català de la pólvora. De fet, fa molts anys que estic passant i he reunit molta informació i tal, però el curiós és que en acabar la xerrada, o sigui, en principi que els que no hi éreu, em baso en el fet de la gran quantitat de paraules i termes catalans que hi ha a tota la indústria armamentística medieval, passant que Pere Ceremoniós amb la guerra amb el Cruel li va enviar unes bombardes que serien a la nau de Castella. La paraula pólvora dita per les coromines és totalment catalana, les pólvores, que no s'acaben amb un morter, i passant doncs per el salitre en castellà, que per la que més espera la llengua, diu que ve de salmita, no? Això és un resum de tot el xerrada de l'any passat. Quan va acabar la meva ponència, s'ha d'adreçar a l'amic Margarit i m'ensenyar les fotografies que havia ensenyat prèviament al Jordi. I el nom és perquè la meva dona sigui xinesa, els que la coneixeu, doncs ja sabeu que tinc una dona i un nen xinesos, però em va fer gràcia, no? Dic, l'esteu veient aquí, el podeu veure clarament, i si voleu us en passo unes quantes més. Són dos personatges totalment xinesos, i dic, què, Xina i un Ripoll. I aquí em vaig quedar garrativat un altre cop, perquè el fet que a Ripoll hi pugui veure amb els capitells que són del segle XIII, està tot documentadíssim, no és la part renovada posterior, no, segle XIII, aquesta no és una de les coses que em va donar el Marguerite perquè no em va bé, però hi vaig anar personalment a mirar-ho i tinc tot una documentació i Josep quan hi va tornar, o sigui que si no es posa una filma, no t'ho tanto que està bé, els xinesos, no? Llavors, gràcies a l'amic Armand, que va mirar entre papers i en el llibre dels fets de Jaume I apareix claríssimament aquests dos personatges. Són dos, però llavors són molt diferents. Els capitells, per exemple, de Sant Jordi de la Murtra, quan representen els personatges no representen mai doblats. Sempre cada personatge té el seu capitell. Hi ha una relació biomívoga entre personatge i capitell. Aquí tenim dos capitells, bueno, estan al mateix capitell que ho visc on està al darrere, són dos personatges completament diferents. Això ho he dit és que l'amic Margarit em diu, oh, és que això ho havia llegit en el llibre de la Garriga sobre el Colom, diu, l'havia una ambaixada a Perpinyà i té un document sobre els seus, que els documents espanyols no ens costa l'ambaixada a Perpinyà, però, aviam, el llibre dels fets la pega és que d'un capítol al següent poden passar anys, amb alguns són dos dies de diferència i amb altres són anys de diferència, sí, els anys que pot haver-hi la diferència entre l'anada a Xina de l'ambaixada i tornar a la guerra aquí. Això és tan important que, bueno, ja dic, l'Armand va agafar el llibre dels fets, va treure tots els capítols que parla d'això, però us ho llegiré perquè quedi una constància ben clara, no? Evidentment, m'ho va afegir l'amic Margarit, diu, és que el que tu fas de relacionar la pólvora catalana que la vam agafar amb els moros té una millor explicació deguda en aquesta ambaixada. Encara aquesta relació de Jaume I amb Xina donaria, ja que sabem que la pólvora és d'origen de Xina, en comptes d'haver passat a través dels moros, que es vingués directament a través d'aquesta relació de Catalunya amb Xina en els anys de Jaume I. M'ho va fer pensar i a més va lligar amb una altra expressió, amb una altra reflexió que m'havia fet en Jordi. Jordi m'havia fet la pregunta, per què si els moros tenien pólvora i nosaltres els hi vam copiar d'ells, per què els vam vèncer? Això era una lògica que no... O sigui, és evident que aquí hi ha la part més, més, ho hem vist a la guerra del Golf, perquè hi ha uns llibres que us els puc comentar i tal, de la tecnologia, quina és la que la tecnologia en el vèncer guerres. O sigui, ha sigut molt important el rei de Jordània, aquests americans amb aquests avions tan moderns i tal, volia dir que no podem fer res perquè tenen, en aquell, el que vull dir és que en el segle XIII, els que tenien la millor, el millor armament, l'equivalent a aquests avions moderns d'avui, doncs eren els catalans. Els catalans, a partir de Jaume I, és que és molt curiós que això ho he trobat no fa molt, fa un mes a la Segurada d'Espasa, és que a l'Espasa la pots agafar i amb tants tomes en els portes i tot, no? Però hi ha un moment que buscant aquest tema de que Jaume I l'havia fet servir la pólvora en el Congrés de València, ho trobo i la persona que escriu en el tema del Congrés de València diu que va fer servir la falarica. La falarica són com unes fletxes incendiàries. És el primer armament. La falarica es va fer servir en l'època de Numància, ja sabia falarica. I era unes llances que se'ls posava algo bituminós, es cremava i es llançava contra els enemics. Les falariques de Jaume I, que tenia aquesta paraula, i es fa servir aquesta paraula en els llibres que hi ha sobre el tema, són el comentarista de l'Espasa i diu que això ho feien els xinesos 100 anys abans. O sigui, que en l'Espasa ens relacionin les falariques que tenia Jaume I a la resta de València. El problema és que no s'ha fet, no s'ha donat gaire relació amb això. Jaume I tenia falariques a la resta de València, que siguin copiades dels xinesos. I qui és una ambaixada dels xinesos a la cosa de Jaume I? És que li dona ordre al senyor Margarit que, bueno, a més explica, ja dic, un petit buit que tenia en la neurològica que no arribava a demostrar allò que demanava en Jordi. Per això li he volgut donar molta importància, crec que l'Armand us n'ha parlat abans també, i he volgut donar una importància en el fet aquest d'aquest xinès, d'aquesta ambaixada xinesa, del Jaume Alaric, ambaixador de Jaume I cap al Gran Ca, perquè és importantíssim. O sigui, és tan important que aquí és on tenim ja lligar-ho tots aquests fets amb en Colom, no? En Colom tenia dues coses en ment molt importants. Sabem que el 1451 cau Constantinople, en aquell moment la ruta de la Cedra i tota la ruta de vaixells que anaven a Orient Mitjà queda completament tallat, i aquest és el motiu pel qual Colom vol anar a Orient per Occident, no? És l'origen del seu viatge. Aquí hi ha petites discrepàncies de gent que diu que Colom no va saber mai que havia arribat a Àsia, que havia arribat a Amèrica, vull dir, que es pensava que havia arribat a Àsia. Bé, hi ha una cosa molt clara en els mapes de Bartomeu Colom, i és que en l'Amèrica del Sud li diu Mundo Nuevo o Tierra de la Santa Cruz. Si fos Àsia no li hauria dit Tierra de la Santa Cruz ni li hauria dit Mundo Nuevo. En aquell moment, si mireu el mapa de la cosa de 1500, en el punt que uneix Amèrica del Sud en Amèrica del Nord, hi posa un quadre de Sant Cristòfol perquè vol tapar el que ell estava buscant, un camí que el portés cap a ser. De fet, és que diguem que Colom, l'únic que arriba al riu Orinoco i veu tanta aigua, diu, no pot ser que això sigui una illa, perquè no hi pot haver-hi muntanyes tan grans com una illa que alimenten un riu tan calorós com l'Orinoco. Si hagués arribat a les hores encara li hauria fet esclamar una mica tan més d'or. O sigui que Colom sabia perfectament que estava davant d'un continent nou, que podia ser la Terra Austral, que podia ser l'Atlàntida, que ell podia imaginar que podia estar més o menys unida al que ell pensava que l'Amèrica del Nord podia ser Àsia. Però el que avui dic és que és molt important és que, a més a més, la majoria dels autors hi estan d'acord, és amb el fet aquest de la visió, les cartes del Gran Camp, la gran importància que dona Colom en el tema del Gran Camp. Són tan importants, doncs, diari del primer viatge. Tengo determinado, això tot això està tret d'internet, vaig anar buscant la paraula Gran Camp i Colom, i tot el que relaciona el Gran Camp amb el Colom. Hi ha, doncs, una vintena d'autors, no les puc arribar fins al final, però us lamento aquí només perquè veieu aquesta importància que dona el Colom en l'ambaixada amb el Gran Camp. Tengo determinado ir a la Tierra Firme y la ciudad de Quisay y dar las cartas de vuestras altezas al Gran Camp y pedir respuesta y venir con ella. Altres autors. La carta que vencía para el Gran Camp, multiplicado, delata una misión predeterminada y un objetivo prohibido del viaje, no evangelizador, puesto que en el primer viaje no había ningún cura ni isímiter políglota, Luis de Torres. Judío que hablaba hebraico, arábigo y algo de caldeo. Allí se le ordena dar embajada ante los príncipes de Oriente. En el premio a su diario de viaje, es patente, eso es un otro autor, es patente que Colón sabía a dónde iba y a qué. Pues no tendría objeto de darle informes al Gran Khan de la estrategia antimusulmana y antijudía de los reyes, sino era con propósito de buscar su alianza. Un otro autor. Que se tocaría con la firme de la India Oriental, donde estaría con el Gran Khan. Y a ti, todo eso, llegó a partir del judí, el judici contra el net de Colom, Lluís, que reclama la dècima part de les terres trobades, només se li podria donar la dècima part de les terres que fossin noves. Llavors, l'argument de la corona sempre, per no haver de pagar aquest 10%, o la tercera part, doncs, en 5-15 casos, va fer creure que Colom no havia trobat un continent nou, sinó que havia trobat l'Àsia, no? Llavors, quan ho dic, sembla que es pugui fer servir en contra d'ell. Realment, l'únic que vull dir és que hi ha un objectiu molt clar de parlar amb el Gran Khan, no? Que si tocaria en la Tierra Firme Oriental, de l'Índia Oriental, doncs s'entrevistaria amb el Gran Khan. Tal premiado estava un altre autor, por entregar credenciales d'embajador al Gran Khan, que al passar per Cuba envia els seus emissaris a buscar-lo. D'això està basat en temes, doncs, de llibres, de comentaris de l'època, d'empartiment de Casals o del propi Colom. Existen los censos sobre el segundo viaje que se llevó a cabo para la embajada de Gran Khan. A llevar una embajada a las tierras una otra. Iba a llevar a una embajada a las tierras del Tezcatlipoca y a la China del Gran Khan para poder acercar por oriente a los musulmanes y frenar su expansión. Queda para entonces que la embajada del Gran Khan era el motivo más importante del viaje, así como esta lluita contra los musulmanes y el fet de alliberar-se en Sepulcre. O sigui, aquí no he tingut temps d'acabar de buscar tota la bibliografia que hi ha sobre el tema. Colom molt, molt sovint parla de l'alliberament del Sant Sepulcre. O sigui, vull deixar palès que Colom té l'ambaixada del Gran Khan i l'alliberament del Sant Sepulcre. Doncs bé, això, si agafem aquestes coses que va trobar l'Armand en el llibre dels fets, si us ho llegeixo, és que veureu que és paral·lel amb 200 anys de diferència, exactament el que volia Jaume I entre 1250 i 1270 amb l'ambaixada de Perpinyà, que hauríem de localitzar en documents on està, i l'ambaixada de València. A final del fil, quan us llegiré també aquesta pàgina, perquè de l'òria no me la sé, si el fil i gràcies a l'amica Armand va sortir que la gràcia de l'Ordre dels Fets del rei en Jaume ens diu que va enviar un ambaixador i va rebre una ambaixada del Gran Khan voltant de 1270. El capítol 475, en qual el vuitè dia que hi havien estat ben els missatges que en Jan Malaric, que era nostre, i no els l'havien enviat al rei dels Tartres, que era vengut d'allà i que ens portava el missatge. Amb ell venien dos Tartres, honrats homes, dos Tartres, estan molt ben definits en el capitell d'Anibori, que són dos Tartres, homens, en honrats homens, mas l'ou era plus honrat i havia major poder. Edixem el rei de Castella. També són els personatges xinesos representats als capitells del castre de l'Ipoll. I afegeix el rei en Jaume en boca del rei de Castella. Que han tan bon fet, de tan honrat, no feu ningun rei, que tota la santa terra d'ultramar el sepulcre se'n podria guanyar. O sigui, missatge en el camp i que en el gran camp els ajuda a reconquerir la Terra Santa i el d'allò. La mateixa manera, la mateixa cera que tenia en Colom. En el capítol 476, el fet era gran, era un rei que fos de sa mar, no faria ni amor amb aquests tartres. La una, que de poc temps ençà era començat de llur poder, l'altra, que en ells no enviava missatge a ningú rei de cristians que haguessin llur amor, de nos en fora, e fos a nos havien enviat. El capítol 481, i dos que eren a València, vengos ja en Alaric amb els tàrtres, o sigui que d'aquests tàrtres que havien estat a Perpinyà, i en ambaixada dels tàrtres a Perpinyà, el Kublai Khan, en un moment determinat, passa a València. O sigui, pot ser el temps, jo dic, entre un capítol, entre un paràgraf i un altre del llibre dels fets, hi pot haver-hi un dia o 10 anys. En casos, vull dir, amb la manifestació del llibre dels fets, hi ha una separació molt gran en el temps. O sigui que el tema de Perpinyà i el tema de la tornada a València pot ser els anys que puguin trigar, pot ser un any, I doncs que no va ser en dos anys malaví amb els caldes i altres missatges de Grècia que hi havia edicent-nos de part del gran cap, qui era el rei dels càrteres, que ell havia cor i voluntat d'ajudar-nos i que venguessin a l'aix en altre lloc i que ell seria a nos. I per sa terra no treballaríem sol, que l'ester hauríem i així poníem amb ells encens conquerido lo sepulcre. I deia que ell nos bastaria, aquí és una cosa curiosa perquè quan ho va passar en Carles, nos bastaria de gens. I m'he mirat en el llibre, i no posa de gens, sinó de gens, gens, G-E-N-Y-S. Que en gemis podria ser en gins. I podria ser perfectament el que em va dir el Margarit, que aquestes falariques que tenia Jaume primer fos cedida per els tartres. O sigui, que tinguem una falarica, que és una espècie de bengala que fa servir la força de promoció de la poma per llençar coses. I que això mateix ho tenien els xinesos. No, m'agradaria dir que nosaltres ho van inventar i ho van passar als xinesos. Penso més aviat que van ser els xinesos que ens ho van portar nosaltres. O sigui, faig molta reflexió a l'origen de l'any passat, més aviat per corregir-me, perquè hi veig que amb el tema de l'ambaixada del Gran Ca modifica bastant la meva coneixement l'any passat, potser no l'he acabat, perquè la vull retocar amb aquests nous coneixements. I aquesta ambaixada del Gran Ca, aviam, pot ser, aquí ho deixo aquí posat, Jaume va dir que per ser el rei Jaume va anar a Xina i va tornar amb el missatge del Gran Cap, possiblement amb la mediació de l'emperador Isaci, que era cosí del rei en Jaume. Havien quedat tots establertes en les relacions entre la Catalunya i Xina, això són frases del Carles, o reformada si és que ja existia abans. O sigui, el que és evident és que hi ha una relació amb Xina que en parla el rei en Jaume, que tenim la que és una tradició catalana, no és una tradició castellana. I aquí, aviam, volia posar una miqueta més tard, sembla que no vaig massa malament de temps, us ho llegiré sencer. Tenim dos impressions de la història de Catalunya com si de jurisprudència es tractés, a l'època de Jaume primer. Explicar, a l'abans esmentar les dades del llibre dels fets, narrada pel mateix rei en Jaume, o com hem vist abans es diu que el rei de Castella li havia dit referir-se a una aliança amb el Gran Cap per recobrir la Terra Santa. Que en tan bon fet, de tan honrat, no feu-lo ningú rei, que tota la Santa Terra d'un treball de sempre es podia guanyar. A pesar que al mateix temps li havia desaconsellat al rei de Castella l'aliança amb els càrteres. Eliximo al rei de Castella, el rei té una cosa per gran i per esquiva i per forma meravellosa. I dic-nos que aquella gent era molt falsa, perquè havia temor que quan no es fossin ja, que ells no complissin aquelles paraules. O sigui que, aviam, estem contraposant Aragó, Catalunya, amb Castella. El rei d'Aragó, que no és partidari de l'aliança amb el cap, i el rei de Castella diu que no, que són molt falsos. O sigui, ho tenim documentat, això. O sigui, tradicionalment, el fet que es vulgui una aliança amb el Gran Cap és un fet català, no un fet castellà. Encara que passin 200 anys, que en Jordi Nitó, mira que en aquests 200 anys els castellans no haguessin canviat d'opinió. Clar, allà, tot és possible, però hi ha aquesta relació molt forta de Catalunya amb Xina, i Colom la reflecteix, però totalment. O sigui, una cosa que no se li dona massa importància en el fet d'aquestes cartes al Gran Cap, penso que refermen la catalanitat de la descoberta. Perquè tenim aquesta jurisprudència, la paraula, de que dins de l'entorn de Catalunya hi havia una tradició d'aliança amb el Gran Cap, cosa que no existia a Castella, no? Colom, aquí deixo el meu paràgraf final, Colom emportava les lluites cartes i tenia la intenció d'alliberar el Sant Sepul, que no l'havia dit d'una forma directa, seguia una tradició establerta de l'Aragó, de Passa de Castella, és a dir, com tants altres indicis, títol de l'Israel per Colom, títol del Mirall, títol de l'Aragó de General, que són coses típicament de l'Aragó de l'Aragó, en tenim una més afegida en el colofon que ens reafirma la catalanitat de la descoberta. Bé, potser he ficat una mica de curt, però com que anava curt de temps, l'HB estima una mica de més.